Bon dia, us parla Pau Vázquez. Avui és dimarts 3 d'octubre i comencem a fer un repàs de l'actualitat santcugatenca.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem a explicar amb vos que l'AFA Turó de Can Mates i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès han fet realitat un projecte perquè els infants d'aquest centre educatiu disposin d'un nou espai d'ombra a l'exterior. Es tracta d'una cúpula closca, així l'ha batejat l'alumnat, que està formada per més de 300 làmines de fusta de bedoll i que ha suposat per a l'AFA una despesa de 3.500 euros. La membre de l'entitat i de la comissió del pati, Helena Albareda, ha lamentat que el projecte no hagi sorgit des de l'Ajuntament. L'escoltem.
Des de l'Ajuntament no hi havia propostes, no hi havia pressupost, per tant vam haver de tirar endavant l'AFA. Per sort tenim el vincle amb l'Escola d'Arquitectura de Sant Cugat. El que té sentit és que l'Ajuntament lideri aquests projectes i que no siguem les AFAs que haguem d'invertir els diners que recaptem entre totes les famílies per construir elements com aquests, sinó que es fagin des de l'Ajuntament i que així també és molt més senzill a nivell burocràtic.
L'alcalde, per la seva banda, ha posat de manifest el compromís municipal que es va refermar amb una moció institucional al ple de setembre per dotar els centres educatius públics que ho necessitin d'espais d'ombra. Això es materialitzarà amb una partida dels pressupostos del 2024. Escoltem a Vallès.
Ja ens hem reunit amb totes aquelles escoles que van elaborar un manifest demanant algo tan normal i necessari avui dia com són ombres als patis. I en el proper pressupost ja assignarem una partida perquè el proper estiu hi hagi ombres als patis. És una manera de començar, també. Per tant, estem assumint el que hem de fer, buscar solucions, en aquest cas, per a les escoles públiques de la nostra ciutat.
Cada any, el màster en disseny paramètric de l'ETSAP realitza projectes de construcció d'estructures singulars. Enguany s'ha materialitzat amb l'estructura Pentaura, rebatejada, com dèiem, pels infants de l'escola com a cúpula closca. Escoltem el codirector del màster, Gerard Bartomeu.
No és res més que un espai que genera una ombra, no? per acabar generant aquesta mena de lloc que els infants poden gaudir, no? I equipar d'alguna manera aquest recinte exterior de l'escola, que ara mateix estava potser una mica desangelat, amb aquesta estructura mentre els arbres no van creixent. No?
També ha celebrat la iniciativa la directora de l'escola, Turó de Can Mates, Dolors Torres.
Disposar d'aquesta closca, que les criatures li han dit cúpula closca, és per ells és vital. Ara poden gaudir d'aquest espai durant tot l'any. Poden estar aquí, poden jugar, entrar, a sortir, a seure, a xerrar, podem venir, podem llegir, podem buscar bitxitos, podem fer classes aquí fins i tot.
Així la comunitat educativa disposa d'un nou ventall de possibilitats. La primera campanya d'immunització que es fa a Catalunya contra el virus respiratori sinicial, principal causant de la bronquiolitis en infants, ha arrencat aquest dilluns. Les criatures nascudes d'abril a setembre, és a dir, de fins a 6 mesos, poden rebre l'anticòs als centres d'atenció primària i, en aquest cas, les famílies rebran un SMS en els propers dies. Els nadons que neixin a partir d'ara podran protegir-se d'aquest virus a l'hospital abans de rebre l'alta. Més notícies. La policia local de Sant Cugat ha detingut recentment una persona com a presumpta autora d'un robatori amb força a l'interior del vehicle. El van enxampar una patrulla de paisà a l'aparcament del Leroy Merlin després que detectessin l'home conduint un cotxe que s'aturava, baixava i inspeccionava vehicles estacionats amb una llanterna. Després d'aturar-lo i identificar-lo, van constatar que tenia antecedents relacionats amb el robatori a l'interior de vehicles. I en política, Vox Sant Cugat fa responsable de la situació financera de l'Ajuntament al govern anterior. Per això demanarà la compareixença al ple de l'exalcaldessa Mireia Ingla perquè doni explicacions dels 25 milions d'euros de dèficit del consistori juntament amb l'actual tinent d'alcaldia, també d'Esquerra, Bernat Picornell. Escoltem el portaveu de Vox, Marcos Rodríguez.
Vox Sant Cugat responsabilitza a l'anterior govern d'Esquerra Republicana, PSC i CUP de la crítica y grave situación económica actual, con un agujero de 25 millones de euros. Punto número 2. Vamos a exigir la comparecencia de la anterior alcaldesa, Mireia Ingla, en el Pleno, para dar las explicaciones pertinentes junto al portavoz de Esquerra Republicana, el teniente alcalde Bernat Picornell, socio actual del gobierno de Junts.
A més, reclama a l'actual govern la congelació dels impostos i proposa un pla de retallades de més d'un milió d'euros en aquelles partides supèrflues i de caire polític. Aquestes són algunes de les propostes, com per exemple proposen eliminar el conveni amb Welcome Refugees, que s'inclou dins l'objectiu de gestió per reforçar les polítiques de cooperació descentralitzada amb 564.000 euros, també els 369.000 euros per al desenvolupament transversal de polítiques feministes d'igualtat i els 63.000 euros per promoure l'ajuda a nouvinguts. I l'Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix reclama l'anul·lació amb caràcter immediat del nomenament de Susana Rada com a comissionada per a les relacions amb el territori i que s'elimini del cartipàs aquest càrrec. L'entitat ha impulsat un manifest en què apunta que la creació d'aquesta figura, diu el manifest, és d'una total arbitrarietat per part del govern de Sant Cugat i un menyspreu per a l'EMD de Valldoreix, ja que consideren que les relacions entre l'Ajuntament i l'EMD han de ser entre l'alcalde i el president, i entre regidors i vocals. També posa en qüestió el nomenament de Rada, considerant que no s'ha produït cap dificultat entre ambdues administracions en aquest inici de mandat. Una quinzena de càrrecs i excàrrecs electes del consistori de l'EMD han signat el manifest, entre ells els expresidents de l'EMD, Josep Puig i Jaume Sant Martí, l'extinent d'alcaldia, Pere Soler, i el portaveu de la CUP, Marco Cimarro. I Antònia Font torna a Sant Cugat i ho farà el 26 de gener al Teatre Auditori. Les entrades per a aquest concert es posen a la venda aquest dimarts a les 11 del matí. L'actuació serà la primera de la seva nova gira que portarà el grup mallorquí durant el 2024 per teatres i auditoris en un format més íntim. I més cultura. Torna la Festa del Cinema i Elmo Sant Cugat s'ha adherit un any més a aquesta iniciativa que permet comprar entrades de cinema per 3,50 euros. Enguany no és necessari acreditar-se abans, simplement comprar les entrades per alguna sessió fins al 5 d'octubre. La iniciativa es desenvolupa de manera simultània a més de 300 cinemes de tot l'estat espanyol. I l'Espai Lluís Ribas acull durant aquest octubre l'exposició Petites obres de grans mestres, una mostra de peces de diversos artistes en què destaca un dibuix original de Joaquín Sorolla. El dibuix està signat en el seu revers per Maria Guerrero, actriu a qui Sorolla va fer un retrat que actualment es pot veure al Museu del Prado. Escoltem a Lluís Ribas.
Aquest dibuix que allò que es diu té alguna cosa més al darrere, té molt al darrere, té molt, perquè hi ha una història. Hi ha una història que, desgraciadament, mai la sabrem quina història és, però és una història perquè per què va firmar la Maria Guerrero darrere, per què la va firmar el seu marit.
Amb aquesta exposició, l'artista santcugatenc ha volgut commemorar els 100 anys de la mort de Sorolla i els 50 de Picasso. I tanquem el repàs de l'actualitat amb el bloc d'esports. El derbi de bàsquet masculí entre el Q-Bàsquet, Sant Cugat i la UESC B ha finalitzat amb triomf vermell i negre per 52-80 a la jornada 2 del grup 4 de la segona catalana. Els visitants han estat molt superiors durant tot el partit a l'equip local. La UESC B ha sumat la primera victòria de la temporada i el Q-Bàsquet ha encaixat la segona desfeta consecutiva del curs. I acabem explicant-vos que els 10 anys del Club Gimnàstica Sant Cugat i el debut amb triomf del DSB Club Voleibol Sant Cugat han centrat bona part del programa Esport en Marxa de Ràdio Sant Cugat aquest dilluns. La vicepresidenta del Club Gimnàstica Sant Cugat, Rosa Casino, i la directora tècnica, Noemí Lupon, juntament amb el president del club, Salva Vendrell, han visitat l'espai radiofònic. Recordem que l'Esport en Marxa s'emet cada dilluns en directe a 9:45 del matí i es remet a les 3 de la tarda i també a les 6. Amb aquesta informació posem el punt final al repàs de l'actualitat a Sant Cugat i us recordem, com sempre, que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les notícies més destacades del dia i les últimes hores i, com sempre, a les ones, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media.
Podcast Sant Cugat en 3 minuts.
...85,92% han votat que sí.
Fa 6 anys d'aquest so. Era l'1 d'octubre del 2017, una data significativa per al país, però també per a Sant Cugat i per a Cugat Media. Una àmplia cobertura va donar testimoni d'un dels moments destacats de la història del municipi que recordem avui amb Joan Miquel Fernández, ara director de Cugat Media. Com recordes aquell dia?
Llarg, per començar, i segon, incert, plena d'incerteses. Jo crec que assistíem a una cosa que no estava assajada al 100%, i per tant nosaltres com a mitjà de comunicació vam ser testimonis d'aquesta narració que ara recordem.
De fet, tantes incerteses en una jornada que l'alcaldessa de llavors, Mercè Conesa, llançava aquest missatge.
Avui demano molta calma i molta tranquil·litat, que tinguem i mantinguem l'activitat als col·legis, que passem el dia en aquests col·legis electorals, que són mostra de que la nostra població és prou madura al segle XXI per desenvolupar un estat de veritat democràtic i de dret.
Realment pensàvem que qualsevol cosa podia passar.
Jo crec que hi havia una part que estava pensada, planificada per part del govern, de com s'havia de desenvolupar, però després la realitat va ser una altra. I ho vam comprovar de primera mà. Nosaltres ens vam encarregar del primer tram del programa de ràdio especial que feia la xarxa, de 2 hores, ens vam encarregar nosaltres. Va coincidir amb el moment en què arribava, en aquest cas, la policia a Sant Julià de Ramis, que era el lloc on havia de votar el president. Es va desencadenar una sèrie de circumstàncies i després també doncs, vam viure un cens universal. Teníem aquí la presidenta de la Diputació, que era també la Mercè Conesa, i per tant va començar la rumorologia que venien també aquí la Guàrdia Civil o la policia, testimonis que els havien vist. Nosaltres vam intentar explicar de la millor manera el que estava passant.
Ho vam viure intensament, els periodistes, la ciutadania. Va ser una evidència de com pot arribar a col·laborar i a coordinar-se el teixit associatiu i el ciutadà de peu?
Jo crec que hi havia moltes ganes per part d'un sector molt concret de tirar això endavant, i això es va reflectir i ho vam veure. I això s'explicarà de Sant Cugat, però certament també hi havia una altra part que desconeixíem i que potser ara comencem a entendre després d'uns anys de tot allò que no estava planificat, com s'ha desenvolupat el procés.
Doncs fins aquí l'Infopodcast d'avui amb aquest tema del dia.
Infopodcast. Ràdio Sant Cugat. Cugat Media.
Nova temporada de Cugat Media. Les mirades. Les veus. Les emocions. Els batecs. Els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat Media. Arribem a tu amb tots els sentits.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més... la música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat.
Cugat.cat.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i 3 minuts de 10 del matí del dimarts 3 d'octubre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamusa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Recordeu, totes les tertúlies les podeu escoltar a través de la ràdio de sempre, l'analògica, la de la rodeta, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de la web cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que estan avui a l'estudi 1, l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Montse Moral, farmacèutica i rotària. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Víctor Alexandre, periodista també. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Joan Ramon Armadàs, periodista i director de la revista El Cinèfil. Molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui estàs rodejada de periodistes, eh, Montse?
Estic davant de les fabuloses persones i excel·lents periodistes.
Mira que és agraïda, la Montse. Molt bé, molt bé.
Home, jo sóc admiradora de tots ells.
Perfecte. Doncs avui començarem parlant d'un tema que tot just el divendres passat es van fer una roda de premsa de balanç d'aquests primers dies de govern del govern del municipal, del govern de Junts i Esquerra. Perquè tot i que els 100 dies de l'alcaldia de Josep Maria Vallès es van complir el 25 de setembre, de fet, els 100 dies de totes les alcaldies d'Espanya i de Catalunya, perquè el 17 de juny van prendre possessió els alcaldes, i 100 dies es van complir el 25 de setembre. Però va ser divendres passat, quan Vallès i Bernat Picornell van fer una roda de premsa per fer balanç d'aquests simbòlics 100 dies, encara que, també s'ha de dir, que del govern en si en fa menys de 100, perquè el pacte entre Junts i Esquerra es va signar al voltant de uns 10 dies més tard de la presa de possessió de l'alcalde.
A Sant Pere, diguem-ho, no?
Just abans de Festa Major, sí, clar, sí, just abans de Festa Major. Doncs, us volia... No sé si vau sentir una mica el balanç o tal, i si no, sense balanç, d'aquests 100 dies, per vosaltres, amb què us quedeu, per bé i per mal, del que ha passat aquests 100 dies. Que per ser 100 dies i amb un agost pel mig, déu-n'hi-do les cosetes que s'han fet, o no s'han fet, eh? Diguem, aquí hi ha cadascú el que vulgueu. Va, Montse.
Si em permeteu a mi, que jo penso que el que dius tu, l'agost és l'agost, i aquí tot queda tancat per l'agost, i tot i amb això s'ha notat moviment, alguns canvis, i algunes tendències que jo crec que, sobretot d'entrada, el pacte que van fer en Josep Maria Vallès amb Bernat Picornell ja indica un tarannà i s'han volgut poder escoltar algunes reclamacions que hi havia de la gent, però clar, en tan poc temps no es pot canviar tot. Mm-hmm. Sabem que tenim el gran problema de la mirada, que és el gran problema, i no és fàcil. Però a més a més hi ha altres, el tema de la circulació pues, també està complicat. Mm-hmm. Mira, avui també tornem a tindre un altre cotxe incendiat a la P7. Vull dir, Sant Cugat dintre està difícil circular, però pels voltants també. O sigui que, a veure, jo crec que es noten canvis, com per exemple hi ha el nomenament de la directora provisional del teatre. Mm-hmm. Bueno, veig que estan fent feina. El que passa que, hem d'esperar més.
Molt bé. Jo crec que aquests 100 dies hi ha bona sintonia. O sigui, pel que es veu, entre els dos partits que hi ha, no? Junts i Esquerra, encara que Esquerra té un paper molt petit, però hi ha bona sintonia, es nota. També, a veure, les persones són les que determinen les sintonies en qualsevol grup humà. On hi ha humans, depèn de les característiques de cada humà. I el Bernat Picornell és un altre tarannà completament diferent al de la Mireia Ingla. Per tant, és una persona molt més dialogant, és una persona més... comparat amb la Mireia, no? Que és una persona molt més inaccessible, si no ets de la seva corda, diguéssim. I això, doncs, quan ets alcalde, d'on siguis, no és recomanable, perquè has de ser una persona molt propera a la gent, has d'anar tu a la gent, no esperar que la gent vingui a tu. I no tothom té aquest tarannà. Hi ha persones que no, que esperen que la gent vagi a ells. I és diferent. És possible que el paper d'en Picornell sigui més light en aquest sentit, perquè també té un paper molt, molt secundari en aquesta pel·lícula. És a dir, és un actor que té un paper molt petit i no pot dir gran cosa. I, a més a més, s'ha de passar, com deia l'Àgata la setmana passada, fa uns 15 dies, molts gripaus, no? I perquè, clar, les urnes manen i decideixen qui té més i qui té menys. Ara bé, han sortit diverses coses, algunes les ha dit la Montse, però també hi ha, per exemple, una de les coses molt que la gent doncs, la preocupa perquè és molt visible, és la neteja, el tema de la neteja. Hi ha molta queixa en relació a la neteja, que diuen que Sant Cugat està brut. És veritat, hi ha molta brutícia. I, clar, el principal responsable sempre és l'Ajuntament. Qualsevol ajuntament ha de mantenir net el seu poble o la seva ciutat. Però també crec que cal ser autocrític, perquè, a veure, si una ciutat està bruta, no és perquè l'embruti l'Ajuntament, és perquè hi ha gent que és bruta. I, perquè per, quan tu has de netejar és perquè allà s'ha embrutat alguna cosa. Una cosa és que sigui accidental i l'altra és que hi ha gent que embruta sistemàticament i n'hi ha que ho fa sistemàticament. Llavors, els voltants dels contenidors són autèntiques cors de porcs. I això no ho fa l'Ajuntament, ho fa la gent que es comporta així. Jo treballo a l'estudi, tinc l'ordinador i veig uns contenidors, els tinc a la vista, només he desviat la vista de l'ordinador i veig perfectament el procés dels contenidors i la quantitat de gent que no es molesta obrir la tapa per llançar-ho a dins, que saps que s'ha de fer un esforç titànic, oi, per obrir un contenidor és una cosa terrible, doncs aleshores ho deixen a terra. A vegades és menjar, després venen els gossos. Els gossos estripen les bosses de plàstic i tota la porqueria queda per allà. A més, allò és un focus d'infecció.
Moltes vegades deslligats, perdona aquest tall, eh?
Els gossos. Jo no he vist els gossos a...
Fins aquí parèntesi.
No, també.
Jo no he vist els gossos fent això.
També, no, però... Però els gossos. Després, el tema dels cartrons, per exemple.
Jo no li deixaria fer.
En els cartrons ho veus, els contenidors de cartró, la lògica ens diu que quan tu has de... Si t'has comprat una tele i llences la capsa, el que has de fer és plegar la capsa i llançar-la al contenidor. No agafar la capsa sencera i posar-la dintre del contenidor. Perquè, si no, és evident que si tothom fa com tu, en 4 o 5 capses el contenidor queda ple i quan vas tu a llançar-hi ja no hi cap res. I tot queda per terra. Però costa tant de plegar. Aleshores, clar, totes aquestes coses que són pur civisme, pur sentit comú, doncs no tothom les practica. Aleshores, clar, tot això va fent un porqueria i porqueria. I jo em vaig a caminar pel parc de la Pollancreda, Avinguda de les Corts Catalanes, Escola Europa, tot allò. Ja fa bastants dies que hi ha algú que es dedica a buidar les papereres i a llançar-les totes a terra, tot el contingut a terra. És clar. Això no ho fa l'Ajuntament, això ho fa la gent bruta.
No, com diu, poden ser senglars.
Els senglars ho fan.
Sí, però, sí, no, ja ho sé. Que ja n'he vist.
Els senglars
saben fer moltes coses.
N'he vist de senglars.
Ara sí. Hem d'ensenyar que ho posin en una caixa i que ho portin a la deixalleria.
No, Rita, el planeta de los simios, que aquí s'han cugat, quan comencin els senglars a pensar una mica, ja podem compartir cosa.
Ei, escolta, fem-nos voluntaris.
No, però hi ha persones... per exemple, al parc del Pollancreda es fan moltes festes, sobretot a l'estiu, a la nit, es fan allò l'ampollada aquella i qui recull? Tot allò queda fet una porqueria. Després passa un senyor amb una furgoneta i ho recull, però tot allò queda fet una porqueria i això no ho fan els senglars. És a dir, hi ha gent que embruta i aleshores el que ens hem de queixar sobretot és que hi hagi gent tan bruta
a Sant Cugat.
Sí, sí.
Posem el foco amb la gent bruta, sí, sí. Que hi ha a Sant Cugat. Clar, novetat, clar. Sant Cugat és guai, però també hi ha gent bruta.
Clar, i tant, i tant.
Com a tot arreu.
Bueno, tornant al tema dels 100 dies,
sí.
Avui que hi ha bastants periodistes, jo penso que això és bastant una convenció periodística, hem de tenir alguna cosa que parlar després de 100 dies i que realment tenim molt poc marge per jutjar, perquè ja l'estiu pel mig i poca cosa hem pogut fer. O sigui, és veritat que hem vist gestos simbòlics, com va ser el tema de treure les pilones allà... l'àrea verda, no, com li diuen?
L'àrea
verda, això, perdona. Que va ser una mica a mitges, no? Perquè t'encaixar-se a l'àrea verda i després només van treure les pilones, després s'estudiarà a veure què passa, però vaja, jo crec que això va ser un primer gest de sí que volem canviar coses, però alerta, no anem aquí a fer una revolució de canviar el poble sencer d'un dia per l'altre, no? També segurament perquè comentava el Víctor de que ara hi ha nous interlocutors i és un govern de coalició amb el mateix partit que governava abans, però amb diferents cares. Jo crec que una de les dels titulars i dels fets que marcarà més aquest mandat, justament, és això, és la desaparició de Mireia Engla, en el sentit de que abans Mireia Engla, òbviament, controlava el partit i el govern, i ara aquesta persona ja no hi és de cap de les maneres, no? O sigui, el propi partit d'Esquerra Republicana ha donat una volta a dins dels seus lideratges i ara aquesta persona ha quedat totalment fora de joc per voluntat de les urnes i per voluntat interna del propi partit, no? I això jo crec que ha fet possible aquest pacte. I un altre dels gestos que potser no ha caigut tan bé és el de la pujada de sous de tots els equips de govern, de l'equip de govern, de regidors de l'oposició i càrrec de confiança. I més quan fa un parell de setmanes, ja no me'n recordo, o res, pocs dies, va sortir Carles Brugaroles, ara al càrrec d'Economia, dient que tenim un forat bastant bèstia i que ens haurem de començar a apretar el cinturó tots. Doncs, per exemple i respecte, els primers segurament que no tindran problemes de sous cap ni un haurien de ser ells. I segons diuen no estaven els salaris a l'alçada del que haurien d'estar, doncs, home, com que no tindràs tu problema de diners, hauries de ser el primer de donar exemple, i crec que aquesta no ha estat una mesura que s'hagi de prendre, i més a sobre tenint en compte això, no? Que l'Ajuntament no passava el seu millor moment econòmic.
Jo, que encara no he parlat, jo no estic gaire d'acord amb el que han dit la Montse i el Víctor, de que hi ha bona sintonia. Jo només veig que em sembla un govern de dos partits diferents, com si que el tripartit segurament de cares endins tenia les seves disputes. Esquerra Republicana, un cop fa la roda de premsa al govern sobre la situació econòmica, envia un comunicat, no dient el contrari que ha dit el govern, però bueno, allò de justificant i dient nosaltres ho vam fer tot bé. Esquerra Republicana com a partit. O sigui, la roda de premsa ja l'ha fet el govern i tu formes part del govern, que fa una nota de premsa després de d'aquesta roda de premsa dient coses diferents. El mateix va passar amb la situació de la Mirada quan es va anunciar aquesta nova possible ubicació de la Mirada, que després Esquerra Republicana també va fer una nota de premsa a part. Llavors és, el govern va per un costat i el partit va per un altre, o no ho acabo de veure. També per xarxes socials veig sovint que cadascú té les seves parcel·les i fan difusió, diguéssim, de les seves coses, de les seves àrees, del treball que estan fent, tant per un costat com per l'altre, no? I fins i tot algun retret entre algun membre d'Esquerra Republicana dient-li a l'alcalde, però això era, què fas a l'Ajuntament? Si això era un acte de Junts. Bueno, perquè us dic que bona sintonia, jo no l'acabo de veure, tot i que l'altre dia, sí, a la roda de premsa, l'alcalde va dir que ni se li podia fer fora Esquerra del govern, però bueno, ja veurem a veure cap a on evoluciona tota la relació. Després, sobre aquests 100 dies, home, bastants errors de comunicació i estratègics d'aquest govern. El primer, el de les pilones. Si l'alcalde traient pilones, que saps que faràs enfadar tot un col·lectiu, que és el col·lectiu de la bicicleta, de la mobilitat sostenible, ostres, sense explicar ben bé per què, ni si anirà més enllà, només traiem pilones perquè han de passar ambulàncies. Bueno, no ho sé, crec que potser hagués hagut de pensar.
I això ho vaig veure més com un gest millor. Hem de canviar coses ràpid per fer veure que fem alguna cosa abans que comenci l'estiu.
Sí, però que fem de cares aquí, que fem alguna cosa. Sí, perquè, bueno, clar, de cares...
Els comerciants,
de cares
que es queixaven.
O els que ens acaben de votar.
Sí, bueno, sí, però no està pensat. Després, l'error, la pujada de sous, només sí. Ha començat quan portes un any dient que hi ha un dèficit i un forat, no, va dir un cràter, va
imagina't.
Dir el tinent del... Clar, jo puc entendre que un polític ha de cobrar bé, té una responsabilitat, és evident que no poden tenir un sou de 1.000 euros al mes, com té molta gent, perquè tenen una responsabilitat, però clar, també se'ls ha d'exigir una mica de...
Però estem d'acord que de cobrar 55.000 euros l'any a cobrar 64, no traurà de pobre, no. Vull dir que no estava malament cobrar 55, jo ja signo, eh?
El sou de l'alcalde crec que és una pujada bastant simbòlica, tampoc no és... Passa que el conjunt i els càrrecs de confiança, i no oblidem que l'oposició també critica molt, però l'oposició també se'ls ha pujat el sou. I després, més errors, la gestió també de la comunicació del tema de la Mirada, de cop i volta. Tenim allà una nova ubicació, però no sabem què farem amb això, si seguirem. Parem l'altre projecte ja i comencem a fer, perquè treballar en paral·lel, que com s'ha dit, no es pot fer.
Bueno, està pendent que hi hagi la resolució. Llavors, mentrestant, el problema és que aquesta gestió del mentrestant, clar, s'ha de fer, has de pensar en algun pla B, però a la vegada, quan hi hagi aquesta resolució, et pot canviar el pla B, perquè potser sí que pots fer servir l'ubicació d'abans, o clar, realment és una situació molt, molt incòmoda, també, pel govern, perquè estàs pendent d'una cosa que no saps ni com acabarà, però a la vegada tens... que ho vam parlar l'altre dia, un col·lectiu de gent que està fins als nassos amb tota la raó del món. Llavors, és una molt mala peça al taler.
I després, un altre també error de comunicació, el tema de la nova directora del Teatre Auditori, que es havia d'haver explicat abans, jo crec, sí. Que esperava el concurs públic. De fet, ja ve error de l'últim govern, o sigui, van parar un concurs públic, no se sap per què, i ara també se'ls està carregant aquest govern, però dius, bueno, potser que les meves explicacions als altres, perquè van parar un concurs públic, què passa, que els que van guanyar no els agradaven, o com va això? No sé, potser... Com que l'antiga regidora de Cultura està al govern, doncs algun dia potser li haurem de demanar també a veure què va passar.
Sí, està molt bé que la gata sigui aquí, perquè ella està més en contacte directe, diguéssim, amb les interioritats, els ets i uts de l'Ajuntament.
Per això la tenim.
Dels partits i aquestes coses que no transcendeixen el ciutadà, perquè el ciutadà no li arriba aquests detalls, ni tampoc visualment, perquè les cares també diuen moltes coses a les rodes de premsa i és a dir, aquesta cosa entre els partits. Per això està molt bé, perquè des de fora tens una percepció d'aquesta sintonia que deia jo, i en canvi quan estàs més endins te n'adones que d'aparença sí, pot haver-hi, doncs la roda de premsa sembla que, clar, surten junts, però després l'altre partit, Esquerra, clar, es troba en una situació terriblement incòmode, perquè havia governat el mandat anterior i ara es troba que forma part del govern aquest de manera petita, però, clar, aquest, just com que ell va canviar moltes coses que l'altre havia fet perquè les havia fet ell, ara aquest les redreça. I aleshores aquesta s'ha de justificar dient que allò que estava bé, però, clar, si les redrecen tots dos junts, com pot Esquerra després dir que allò ja estava ben fet? És a dir, es troba atrapada, i per això una cosa és la cara que posa la persona que apareix al costat de l'alcalde, i l'altra és la cara del partit. I el partit envia missatges que diuen altres coses.
El Bernat Picornell a vegades té cara de gripau dels que s'ha de menjar.
Ah, exacte.
Perquè aquí són uns quants.
No, disculpa, sobre el que dius, clar, com justifiques el canvi amb Rajoy, no? Amb el que com a govern Esquerra vas defensar Rajoy. Com
exemple.
Justifiques les pilones? Tu com a govern les vas posar.
Exacte.
Com justifiques les retirades? Hi ha una sèrie de coses, o el propi dèficit, no? És a dir, amb tot la raó política, el PP ha dit, doncs, escolti, Esquerra que surti del govern, amb raó política, és un joc polític, aquí es demanen coses.
Mireia Inglada, una explicació.
És lògic que t'ho demanin, no? I, per tant, la situació és incòmoda.
Clar, és que aquí tothom assenyala molt el PSC i el Pere Soler, però la responsable última de tot el que passa a l'Ajuntament era l'alcaldessa.
Mm-hmm. Home, si no dona la sensació, o sigui, que està clar que, per entendre'ns, si hi ha el forat, qui tenia contacte primer, en aquest cas, era el Partit Socialista i Pere Soler com a màxim responsable. Però, clar, efectivament, un govern, en Pere Soler, en aquest cas, estava per sota d'algú. I això vol dir dues coses. Una, o que no s'ho parlaven, cosa que malament rai.
Que em sembla que devia anar així.
O que l'altre no li deia, que no sé quina de les dues em sembla pitjor. O una tercera, que és que ho sabien i ho han deixat passar, que aquesta és encara pitjor de les pitjors.
És que de cara a la galeria sí que era un tripartit, però en realitat per dintre hi havia unes diferències brutals, és a dir, es mantenien les formes, perquè si no hauria estat una olla de grills, però també hi havia por de trencar-se, per tant tothom anava amb peus de plom, però l'Esquerra era una cosa, el PSOE era una altra...
Bueno, i el mateix
la CUP
pot passar ara, és a dir, de cara a galeries mantén les formes i...
Mira la CUP què diu ara. La CUP fins i tot diu que sí que realment el tema econòmic es portava fatal i formava part del govern.
Això no val, perquè se'ls ha preguntat amb rodes de premsa i que estaven molt tranquils i que confiaven. I ara, quan ja no són al govern i ja no estan governant amb ells, tampoc val això, eh?
A mi
no...
També s'ha de dir que ara, toro passat,
fàcil,
a mi em va sorprendre tot el mandat anterior els pocs plats pel cap que es van tirar entre els tres partits, perquè això, si et poses 4 anys i mig enrere amb el pacte, amb la dificultat que va haver-hi per fer aquell pacte en aquell moment amb la CUP i PSC, que era un moment encara més tens a nivell d'independentisme, i, vaja, jo en aquell moment, si hagués d'apostar en una casa d'apostes, aposto perquè es tirar els plats pel cap en qualsevol moment. Mm-hmm. I van aguantar 4 anys, i com a mínim, de cara en fora, es van mantenir molt aquestes formes i aquesta cohesió a nivell de que som un bloc com a govern, i no van veure cap escarfall públic de això ho dic jo que sóc del PSC, però el de la CUP no, saps?
El tema de l'aigua només va portar algunes votacions diferents. I un altre factor que pot influir també en les relacions és el que està passant a Valldoreix. Que Junts està fent...
Sí, home, posar la Susana Errada.
Sí, a banda d'això, però que Junts
ara
està
volia
fent...
Treure.
Junts està fent... Pues, col·lisió amb l'oposició, no? I els hi han tombat un parell de cosetes ja al primer ple d'aquest curs de l'MD de Valldoreix.
Mm-hmm. Clar, a Valldoreix tens Esquerra al govern i Junts a la oposició i fent pinça amb Vox i amb PP per tombar les iniciatives del govern. I pel mig, el cas Susana Errada, que deies ara, Joan Ramon, que ara la darrer, el darrer capítol ha sigut que des de Valldoreix Progressista es diu, que són veïns progressistes que van donar suport al govern, per tant donen suport al govern actual de l'AMD, doncs han fet un manifest, hi ha més d'un centenar de persones l'han signat, en contra del nomenament de Susana Herrada com a comissionada, etc. I a la roda de premsa del divendres dels 100 dies jo vaig preguntar-li a l'alcalde, clar, encara no ens han explicat quin serà, què farà Susana Herrada, quines seran les seves funcions, serà la interlocutora amb Valldoreix, i el que em va contestar l'alcalde és una assessora, o sigui, no assessora en el sentit estricte, però és a dir, ens assessorarà, perquè coneix molt diguem, tant l'MD, és a dir, el govern, com el districte en si, però que l'interlocutor serem l'alcalde, jo com a alcalde, i el president, que és el que va demanar des del minut 1, el Juanjo Cortés, va dir, jo interlocuto amb l'alcalde, no amb Susana Herrada.
I em sembla molt bé. Vull dir, com perquè també mereix un respecte institucional, com perquè t'enviïn el que a més va ser la teva rival política, vull dir que té tota la lògica del món. També et dic que, històricament, tot això és culpa de no abordar el tema de Valldoreix, de veritat. Que és dir, escolta, per dins o per fora? Independència o assimilació? Perquè, si no, aquests problemes, vull dir, jo des que tinc gust de raó política, me'ls he anat sentint. Ara Valldoreix mana un, ara Sant Cugat mana l'altre, ara tenim això. I clar, quan els dos governs estan amb el mateix color, cap problema, i tot va com una seda. Però històricament no ha passat així, i passen aquestes coses, i es creen anomalies com aquest nomenament que jo que recordi no havia existit mai,
no.
I que genera una incomoditat que és total, tant per una banda com per l'altra, perquè jo puc entendre que òbviament, el president de l'MD, el Juanjo Cortés, digui, a mi això no em toca interlocutar o parlar o donar-li comptes o negociar amb una persona que se suposa que no està al meu mateix nivell institucional, i per altra banda, junts crec que amb la creació d'aquesta figura, no sé si els que es pretenia és donar-li una feina o no a la Susana Herrada, però que vaja...
Això ho has dit tu, eh?
No, que dic que no ho sé, pot ser. Ara bé, és una figura estranya, i això estarem d'acord, de que com que no hi era, no cal que existeixi aquesta figura. Abans s'havia negociat sense que existeixi aquesta figura, i els pactes o no sortien igual.
De fet, Susana Herrada no és de Junts.
No
és de Junts. Sí, sí.
Bueno, però en aquest cas,
sí.
Ja, el nomenament políticament penja d'on penja.
Sí.
Doncs, i els companys que han anat, i suposo que vosaltres també ho heu vist des del tot, en actes de Valldoreix, de tot tipus, tant festius com polítics, clar, la Susana hi és, i es veu que hi ha una incomoditat, que és el que parlaves tu. És a dir, no acaben de trobar el paper, que han de fer un, que ha de fer l'altre, com es posen, em poso davant, em poso darrere.
Però la Susana no hi deixarà de ser, perquè és de Valldoreix i fa molta vida a Valldoreix. I jo també penso que hi ha una mica de... obsessió, diguéssim, amb la figura d'ella, perquè sí que a vegades per les xarxes, ostres, li deixen anar una d'odi a alguns perfils, alguns que són ocults i altres no. Ostres, jo també penso, ostres, no sé què passa a aquest poble, però és com que hi ha dos bandes, no?, molt oposades, i que una no pot suportar l'altra. Bueno, a veure, un dels signants d'aquest manifest contra comissionada de Valldoreix és el Josep Puig, l'antic president de l'MD de Valldoreix, del qual la Susana Herrada era la seva vicepresidenta. O sigui, no... Aquí alguna cosa passa, que se'ns escapa, també.
Totalment. Molt bé, doncs tanquem aquesta...
Tocs i malavinguts.
Malament. Tocs i malavinguts.
També és tema d'egos personals, eh?
Clar, és que...
Ja, no crec que entri... Segurament la política hi té poc a veure, aquí, segurament.
Clar, ego personal.
Aquí sí, jo penso que com que es coneixen tots, ja són temes personals. No. Llavors hauríem de demanar que fossin una mica generosos i no pensessin en lo personal, sinó en lo col·lectiu. Però això costa tant.
I tant.
Molt bé, doncs obrim el segon tema, tanquem la carpeta del balanç dels 100 dies. Ens anarem a un tema més genèric, però mirarem de portar-lo al local, perquè aquest diumenge va ser 1 d'octubre, i fa 6 anys de l'1 d'octubre del 2017. A més, va caure en diumenge, és a dir, just. Hem fet la volta, que va caure en diumenge un altre cop. I volia preguntar-vos, doncs, quins records teniu d'aquell dia, perquè va ser històric, tant si penseu d'una manera o de l'altra. És a dir, aquell dia va marcar un abans i un després a la política catalana, a la política local, a tots els nivells. I, de fet, encara ara està marcant, perquè s'està negociant una investidura d'un president a Espanya amb l'amnistia de tot el que va passar l'1 d'octubre i voltants, vull dir, de temps, de coses que van passar al voltant d'aquella data, amb l'amnistia sobre la taula com un condicionant. Per tant, està més vigent que mai, i res, i us volia preguntar, com veu viure aquell dia, i si voleu dir alguna cosa del que va passar aquest dissabte, que ho podem qualificar d'anècdota, veurem fins on els polítics volen elevar-ho, que és la petita topada entre un membre de l'ANC amb el regidor de Vox i portaveu de Vox aquí, en Marcos Rodríguez, en un acte precisament relacionat amb l'1 d'octubre. Endavant.
Doncs jo recordo amb molta emoció que estàvem preparant la cobertura d'aquell dia, estàvem tot l'equip parlant a veure com ho fèiem, vam dir ens hi hem de ficar ja a les 4 del matí perquè no sé si havíem quedat a les 5 i ja vam dir no, que ara farem tard, i esperant, jo estava davant de l'ordinador esperant si algú del que estava pels col·legis em passava una foto ja d'arribar a les urnes, i aquí el senyor que tinc a davant me la va passar, la primera foto me la va passar el JR, que no treballava amb nosaltres, però va ser qui em va passar la foto de les urnes arribant, i crec que vam ser dels primers, de fins i tot a mitjans més nacionals, de publicar urnes. Llavors encara teníem relació, tot Media tenia el Món, i crec que vam tenir fins i tot abans les fotos nosaltres, abans del Jordi Borràs, que treballava al Món, de les urnes arribant. I va ser un dia de molta tensió, de no parar, i bé, el record bé, després ja s'ha diluït una mica, i jo, relacionat amb les manifestacions que hi ha hagut aquest cap de setmana, jo miro molt la gent encara que té el valor, després de tot el que ha passat, després de com també s'han comportat els partits independentistes, de que sortint al carrer, encara amb aquest optimisme. Jo els admiro, la veritat.
Jo, recollint el que diu, per al·lusions, sí que és veritat que jo en aquell moment, com que fem anècdotes personals...
No la portaves tu, l'urna, eh?
No.
Jo, tampoc ho diguis, eh? Si la
no, efectivament, no podria dir-ho, però no.
No, però escrit encara.
Ni molt menys, no tenia res a veure amb l'organització, ni molt menys. Sí que com a periodista, tot i que no estava en actiu a nivell polític en cap mitjà, sinó que jo estava tranquil·lament sent el director del cinèfil i parlant de cine, quan passa una cosa com aquesta, que és un fet històric, davant de casa teva, com que jo havia d'estar allà mirant-ho i documentant-ho, i vaig anar al poliesportiu, que és el que tinc davant de casa, literalment, o sigui, creuant el carrer, cap allà a les 5, doncs per lo mateix que diu ella, no? A veure quan arriben, no sé què, i una de les meves avantatges és que faig 1,90 m. Llavors, clar, diguem que quan hi ha tota la multitud de gent, jo aixeco el braç i tinc un bon pla per fer la foto i per fer el vídeo.
A falta de dron... Efectivament. Tenim el teu braç.
El 1,90 m ajuda. I correcte, li vaig passar les fotos tant a l'Àgata com en el Món en aquell moment, i recordo que durant tot el matí una de les meves fotos aquestes va estar com en portada, perquè realment una foto molt maca, independentment del moment, d'una noia jove arribant amb la urna, somrient, com, o sigui, es veia realment el moment de l'emoció col·lectiva que hi havia, òbviament, si eres independentista. Uh-huh. I per acabar l'anècdota, no només vaig fer una foto, sinó que vaig fer també vídeos, en aquest vídeo, que és el mateix d'aquesta noia i que és ella és la primera que entra, després arriba tot un conjunt de gent amb les urnes ficades a dins de bosses d'escombraries, el vaig fer servir per fer un curtmetratge, però sí, també el van posar al Món, així, al YouTube, arriben les urnes o una cosa així. I un any més tard, no, o dos anys més tard, quan Netflix va fer un documental que es deia Dos Espanyes, jo veient el documental em trobo les meves imatges... El documental de Netflix.
I no et van demanar res?
No, van demanar permís al Món. Ah, no a mi, passa que en aquest cas el vídeo estava penjat com al Món. Per tant, van demanar permís i surten els crèdits i tot, però clar, jo em vaig quedar sorprès que les imatges del poliesportiu de Sant Cugat estiguin ara en un documental que
no van fer
de Netflix, per tant, ha donat la volta al Món.
No van fer notícia.
No m'ho vau preguntar.
No, no recordava jo d'això.
Doncs sí, en aquestes imatges, ja et dic, estan al documental, que es diu Dos Catalunyes, i clar, jo ho vaig veure com un espectador més. Dic, ostres, aquestes imatges em sonen. I eren les meves.
Quina alegria,
vull dir que,
no?
El que veiem allò d'aquest local a vegades és universal, doncs mira, des de Sant Cugat va arribar en aquest cas
al
Món sencer, que estigui interessat en aquests afers.
Que bé. No
sé, jo vaig viure intensament, perquè estava de responsable de la Casa de Cultura, de les votacions, i per tant, doncs, jo vaig ser amb un company que va entrar a les urnes la nit anterior a la Casa de Cultura. Hi havia gent que s'hi quedava a dormir, i va ser emocionant, no?, amb les bosses d'escombraries, que les havien portat amb un cotxe, com una novel·la d'espies, perquè havies de passar per molts llocs per anar... No anaves directe a un lloc, sinó que passaves per no sé quants llocs i semblava que canviaves de cotxe, en fi, feien una pila de coses, i anàvem dos, ell i jo, i les vam entrar. Ja van dormir les urnes, i l'endemà, llavors al matí, molt d'hora al matí, jo vam quedar amb tota la paperassa i sempre esperant que en qualsevol moment pogués aparèixer la policia i tal, i no va aparèixer. I havíem anat a diferents llocs, vam anar per diferents carrers de Sant Cugat, aparcàvem allà, si vèiem... hi havia, intervenia també una furgoneta d'Enterprise, és a dir, hi havia tot un dispositiu de novel·la d'espies. Era emocionant, però no va passar res durant la jornada. Vam estar sempre pendents de si venia la policia o la Guàrdia Civil, però fins i tot es comptava amb la col·laboració dels Mossos, en aquest cas, que ens haguessin avisat si venien, perquè aleshores automàticament ja teníem un sistema per fer desaparèixer les urnes si hi havia una qüestió d'alarma.
Jo vaig veure unes desapareixent, De cop i volta dic, ala, no hi són.
I hi havia cases particulars on aniria, no podien entrar cases particulars. Per tant, estava tot previst en aquest sentit. Es va fer molt bé, molt bé. I això que diu en Villarejo, que aquell ja sabia on estaven, tot això és fals, rotundament, pues perquè si ho haguessin
segur... Haver trucat, no? Et dic jo, sí, que si sabia,
exacte,
on era.
No? Això és impossible.
Jo recordo aquell dia com un dia històric, amb emocions, sí, i sentiments. Jo crec que és la vegada en què més persones han estat unides, sí, amb un objectiu, sí, comú. Sí. Diverses, cada un tenia el seu paper dintre d'aquesta auca.
Els partits no comptaven, aquesta
no,
és la bona.
Va ser el poble, clar. Hi havia il·lusió, alegria, tothom vibrava, i a més era com un joc hasta divertit, de veure com al final hem aconseguit les urnes, perquè jo crec que hi havia una fe en què ho aconseguiríem. Tothom ho sentíem com una fe, no? Llavors, l'únic que lamento d'aquell dia va ser quan vam veure les imatges de les bufetades, i allò és horrible. Però el que vam viure aquí a Sant Cugat, que va ser pacífic, a més va ser una gran col·laboració de tots. Hi havia una germanor brutal. I a més, tècnicament, me'n recordo que hi havia problemes per votar, sí, llavors sí, ràpidament sí, sí, ens passàvem amb el wifi, les d'allò, tots amb les tablets, buscàvem recursos, eren unes ganes de...
Hi havia una cua, va haver-hi una cua que arribava des de la Casa de Cultura fins als quatre cantons.
Jo estava a Mirasol.
No
s'havia vist
mai per votar, això.
Jo estava a Mirasol, hi havia Mirasol, i la Casa de Cultura de Mirasol. Hi havia una quantitat de gent que venia, hi havia una alegria, hi havia un bon ambient. Bueno, jo... És que són aquests moments que no seran difícils de tornar
gran...
a repetir, de veure tothom. Tothom, hasta inclús gent que votava, no, que també venia.
Sí, també, eh?
Sí, clar, que estaven cridats.
I va
també
ser... exemplar.
Te'n recordes la gent molt gran? Que la gent, tothom els deixava votar, que passessin davant, i aquella gent emocionada perquè pensava, jo tinc 90 anys, no 90 i tants, i això ja no veuré res més com això.
Jo crec
i era
que
molt emocionant.
Ha
molt
sigut la batalla guanyada, amb alguns ferits importants, va perdre l'ull, però amb menys morts, diguéssim. Entens?
Bueno,
però la victòria més gran, eh?
Però saps que pensaven enviar tancs, no? Deien que enviarien tancs.
I com veu viure el... Imagino, jo estava a Barcelona, jo treballava a Barcelona, per tant no ho vaig viure aquí, però els que estàveu aquí, és a dir, m'imagino que el rumor de que venen,
sí,
no? És a dir, i sent el Romeva d'aquí, etc, segurament
corria,
hi havia
aquesta corria
por, no? Sí, sí. Aquest rumor.
A tot, gairebé tots els col·legis. Sí, perquè he sentit que hi ha que venen per la P7, que han vist una furgoneta de no sé què. O sigui, això va passar, i a més jo també vaig estar a Rubí, que tenia uns amics allà, i així també per comparar, perquè diguem que segurament Rubí no era un municipi tan procliu a la independència com Sant Cugat sociològicament, també per veure la diferència. I, per exemple, això que comentava el Víctor de què passa si, doncs tots els centres, jo també en aquest cas tenia un conegut que era responsable d'un dels centres de votació, ja tenien pensat on amagar les urnes per si. I en aquests moments de ai que venen, ai que no venen, ho van fer, o sigui, van agafar les urnes i les van amagar. Vull dir que estava tot muntat i el dispositiu, més enllà dels resultats, realment era una organització molt apamada i amb molt ben pensada, doncs, pel pla B, C i D, si cal. Jo crec que a mi que m'agrada el tema novel·la negra, és molt interessant que persones normals, normals, vull dir que, no que sé, potser hi havia un forner, potser hi havia un banquer, potser hi havia un periodista, potser hi havia, vull dir, gent normal, estaven cometent un delicte, tots, oficialment. O sigui, estaven fent una cosa il·legal o d'amagades de les autoritats, en aquest cas, per una causa que creien comú i major, com és la democràcia. Vull dir que això que passi això al segle XXI, ja dic, a nivell peliculero, a mi em sembla molt interessant, perquè no van ser dos o tres, o sigui, va ser centenars de persones que se la jugaven a nivell personal per aquesta causa comuna més gran, no? I jo crec que és una cosa que ara encara tenim poca perspectiva, però que vista amb els anys, direm, caram, quina, o sigui, realment va ser històric a nivell de que gent del poble normal va posar-se amb aquest problema, com va ser l'organització de tot el dispositiu.
Hi ha el llibre Operació Urnes, sí. Que explica això i que algun dia s'hauria de fer pel·lícula o docu o el que sigui d'això.
Que ho hem explicat una mica massa aviat, com es va fer tot plegat.
Això és un altre tema. Hi ha gent que té aquesta teoria.
Jo també, eh?
Sí. Sobre això que deies, si venen o no venen, ahir estava parlant amb una persona que va estar també en l'organització, que em va dir que, esclar, que tenien en compte una cosa, que aquí a Sant Cugat hi havia 5 observadors internacionals. Sí, i llavors això feia pensar que seria un dels llocs on potser no vindrien. Mm-hmm.
Van venir al matí, els vam saludar, van estar amb nosaltres, sí, per la Casa de Cultura, van per anar per diferents col·legis electorals, van venir, van estar, sí, van venir. I estaven esfereïts, perquè ells venien de tot arreu i havien vist imatges que nosaltres no veiem perquè estàvem atrapats dintre de la Casa de Cultura. Però ells sí que venien de Barcelona, venien de diferents llocs, i estaven esfereïts del que explicaven ells. Ens ho explicaven a nosaltres, imagina't.
Nosaltres, allà a Mirassol, vam tenir sempre policia davant, però sempre van estar molt respectuosos, van quedar allí.
Mossos.
I es van comportar bé, no va haver mai agressió, o sigui, no ens vam sentir gens intimidats, però clar, veiem les imatges i tothom estava, tot es va mantenir, i la gent es mantenia en el lloc, O sigui, tot i veient les imatges que venien de fora, tothom ens va mantenir allà.
Fins i tot recordo que hi va haver algun enfrontament entre policia espanyola i Mossos, en algun lloc. Enfrontament no violent,
no, dialèctic.
Però dialèctic, amb el cap dels Mossos d'aquella zona o així, discutint amb els altres.
Perquè les ordres eren diferents, les que tenien uns i els altres.
Sí, però els Mossos també van retirar.
Van retirar algunes urnes, sí. Però clar, en el seu cas no hi va haver violència. Aquesta retirada va ser...
Retirem les urnes si no hi ha, o sigui, si podem anar i agafar-les. Però clar, moltes vegades es trobaven una muralla de persones, i el mosso en qüestió és, no em començaré a pagar aquí amb 200 persones, i el policia nacional o guàrdia civil, aquest sí, jo si m'haig a pagar m'hi pego. Llavors, per això et dic, les ordres eren diferents.
I aquella imatge d'aquell, no sé si és a Girona o per algun poble de Girona, que diu, però deia, què hago, no? Perquè és que, un dia, és que no puedo llegar, què hago? És que el poli estava... I van dir, pues pa dentro.
Clar.
Totalment. Doncs és un dia, com dèiem, que passarà la història, per bé o per mal, diríem, ara ha tingut conseqüències, etc, tot el que va passar posteriorment, i veurem quin és el recorregut que acabarà tenint, si hi ha amnistia, si no, si va al Tribunal dels Drets Humans, totes les sentències, etc. Veurem, encara queden molts capítols per escriure.
Respecte al que preguntaves tu, Albert, d'aquest senyor...
Del Marcos.
Sí,
molt breument.
No, jo crec que l'ANC i Òmnium estan estudiant de presentar una denúncia. Uh-huh. Crec que s'ha de presentar i que aquest senyor quedi fitxat. Perquè és una agressió, tu utilitzes la teva màquina, que és el cotxe, fas un intent d'atropellament. I això és inadmissible, a part d'introduir el cotxe dintre d'una concentració. Per tant, això, han de fer la denúncia, i que quedi constància, passi el que passi. Mm-hmm. No passarà res, perquè per sort no hi ha hagut cap... No va passar res més. Però la denúncia s'ha de fer, clar que sí.
Tinc entès que això s'ha elevat a nivell Barcelona. O sigui, ANC i Òmnium ho estan debatent a nivell més alt, si ho fan o no.
Una denúncia als Mossos, clar.
De totes maneres, no és el comportament que ha de tenir un càrrec electe.
Segurament amb això estem tots d'acord.
Clar, no era un tio qualsevol que passa pel carrer.
Està clar. Doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre per venir fins a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. I als oients, ja ho sabeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de l'FM i també a través de cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Bon dia. Que vagi
bé.
Ràdio Sant Cugat.